Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Per fi és dijous, 1 de febrer del 2024. Toca abrigar-se abans de sortir de casa perquè fa fred. Però el migdia serà de primavera, en temperatures màximes d'entre 15 i 21 graus. Hi ha boires en punts de l'interior, tot i que són menys extenses que ahir. A la resta, el sol serà protagonista. Atenció als àudios que publica aquest matí al Món.cat sobre el jutge Joaquín Aguirre, que és qui investiga la suposada trama russa del procés. Són de la declaració de Víctor Terradellas, un dels que està imputats pel cas, i més que un interrogatori, el magistrat es dedica a interrompre Terradellas, fa conjectures en alguns casos delirants i expressa opinions sobre els fets que investiguen. Ara el sentirem, perquè és molt curiós aquesta declaració de Víctor Terradellas i sobretot el paper del jutge. Mentrestant, el govern espanyol es prepara per tirar endavant la legislatura sense Junts per Catalunya. Fons de la Moncloa han deixat clar a La Vanguardia que en cap cas Pedro Sánchez es planteja convocar eleccions. Això després que Jordi Turull amenacés des del món RAC1 de retirar el suport al PSOE si no admetien les esmenes sobre el terrorisme i l'alta traïció a la llei d'amnistia. Per cert que Miquel Samper s'ha donat de baixa com a militants de Junts per Catalunya. L'exconseller i tertulià dels dilluns del món RAC1 diu que ho fa per discrepàncies amb les decisions del partit. L'última, per exemple, el detonant ha estat el dir no a la llei d'amnistia. Ho comentarem en temps de tertúlia amb Neus Tomàs, David Fernández, Concepció Barai i Pere Mas. I amb Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Un dijous en què el govern declararà l'emergència per sequera que afectarà 6 milions de persones. Un 40% dels 200 nous municipis que entren en aquesta fase consumeixen més aigua de la permesa, no es podran regar zones verdes ni remullar els carrers amb aigua potable i els pavellons i gimnasos només podran omplir les piscines si ho compensen tallant l'aigua de les dutxes. Els esports, el Barça guanya 1-0 Osasuna en un partit francament avorrit. Vitor Roque es va estrenar com a golejador a la segona part. La mala notícia per Xavi és que Ferran Torres es va lesionar el bíceps femoral, estarà com a mínim un mes de baixa i, per tant, es perdrà l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Nàpols. El Barça continua quart amb els mateixos punts que l'Atlètic de Madrid perquè l'equip del Xolo Simeone ha guanyat 2-1 al Rayo Vallecano amb un gol de l'exblaugrana Memphis Depay al minut 90. Parlem a la tertúlia esportiva amb en Roger Saperes i en Santi Segurola. Abans, però, cap a quarts d'11, s'haurà en aquest estudi Marc Gasol, l'endemà que anuncies que es retira del bàsquet. Ho farà després d'haver guanyat, d'haver jugat gairebé 1.000 partits a la NBA amb un anell de campió, 3 All-Stars i 2 Mundials de bàsquet guanyats. Una figura, sens dubte, únicament de vegades eclipsada per la figura del seu germà Pau. I a, cap a quarts de 12 celebrarem el 30è aniversari d'un disc icònic dels anys 90, es diu Dookie, és dels Green Day, que es va publicar el dia com avui de l'any 1994. En parlarem amb Jordi Llançamà, cap del segell discogràfic Becor, que va portar els Green Day a Barcelona quan eren pràcticament uns desconeguts. I després l'Arnau Tordenens descobrirà el secret de l'èxit d'una cançó. Com a pista diu que és una de les peces, de les moltes, que utilitza la progressió harmònica del famós Canon en Re de Johann Pachelbels. I amb el Ramon Bartolí, el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Com tu ja la matinada. Maria García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol. Bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Adrià?
Doncs sí que han sortit a la llum els àudios de la declaració que va fer l'exresponsable de Relacions Internacionals de Convergència Democràtica, Víctor Tarradellas, davant del jutge Joaquín Aguirre, que és el que investiga la suposada trama russa del procés. El Món.cat ha tingut accés a la gravació i crida l'atenció a l'actitud beligerant i poc convencional del magistrat, que més que un interrogatori sembla que faci un monòleg. Aguirre treu les seves pròpies conclusions i, entre d'altres, per exemple, dona per fet que els líders del procés volien que hi hagués morts.
Necesitaban ustedes el control del territorio, por eso lo de los 10.000 soldados que se dice en el audio de Vendrell no es una afirmación gratuita, ni los muertos tampoco, porque claro, Cataluña es un estado rico, bueno, ahora no tanto, porque Valencia parece que ha superado, pero bueno, en aquel entonces Cataluña y el País Vasco eran las comunidades autónomas más ricas de España, que era un estado oprimido con un parlamento autónomo y con un nivel de vida alto. Hacerse pasar por oprimidos, pues necesitaban muertos.
Un altre moment de l'Iran és quan el jutge té entre cella i cella un missatge de WhatsApp de Tarradellas en què deia textualment que Puigdemont s'havia cagat a les calces el dia que es va reunir amb els suposats emissaris del Kremlin. Primer, Aguirre es mostra sorprès per l'expressió i després teoritza sobre l'exili de l'expresident.
En vez de se va cagar a la casa, le entró pánico. Y como uno le entra pánico, se es cagarrina. ¿No?
Sí.
¿Eh?
De rojo.
Y como le entró el pánico, al final hizo la DUI, que la suspendió y no se sabía qué hizo y se marchó en el maletero del coche.
No la suspendió, porque la suspensión fue anterior.
Bueno, al final el señor se marchó en el maletero del coche porque supongo que continuaría el estado de pánico. Ya desde Bruselas se sintió más seguro y continuó con los bitcoins.
A més, Aguirre també acusa Tarradellas de russofòbia, per haver llegit un autor rus, o parla d'un missatge de WhatsApp anònim sobre una suposada oferta per comprar Aragó amb diners del Kremlin. Recordem que fa només uns dies el jutge va prorrogar la investigació del cas Volhov per intentar vincular a Puigdemont amb un delicte d'alta traïció i deixar-lo així fora de la llei d'amnistia.
A les 8, de Very Best, amb aquesta declaració de Víctor Tarradellas, però sobretot de les puntualitzacions que anava apuntant Joaquín Aguirre, el jutge del cas, amb una... En fi, no sé si és... També he de dir que soc poc conscient de com són habitualment les declaracions dels acusats. El passa que Joaquín Aguirre fa molta opinió. Ho escoltaré. Mentrestant, el govern d'Espanya dona per fet que la legislatura seguirà el seu curs, encara que Junts per Catalunya se n'acabi despenjant.
Sí, això després que dimarts els de Puigdemont tombessin el text de l'amnistia i l'enviessin un altre cop a la Comissió de Justícia del Congrés. Ara les posicions es mantenen totalment enrocades, però el govern espanyol creu que la llei acabarà tirant endavant. Tot i això, fons de la Moncloa adverteixen a La Vanguardia que Pedro Sánchez es prepara per governar sense el suport dels de Junts i que, encara que no hi hagi pressupost, no convocaran unes noves eleccions espanyoles al mes de juny. Tot plegat després de l'avís als navegants, que llançava des d'aquí al Món Arracú Jordi Turull, i la resposta de la vicepresidenta espanyola Maria Jesús Montero.
Si no es mou d'aquí i no vol que hi hagi una llei allò blindada, que sigui integral i d'aplicació immediata, no està complint el que nosaltres vàrem acordar. Si la llei d'amnistia ja surt que fa esquerdes per tot arreu, ja no ens podem plantejar ni el següent pas de cara a com resolem el conflicte polític de debò.
Nosotros no vamos a admitir ninguna cuestión que entendamos que pone en peligro la propia seguridad de la ley.
I tot i que el PSOE es nega a retocar els delictes de terrorisme i d'alta traïció de l'amnistia, els seus socis de govern sumar haurien votat incloure'ls al text durant el debat de les esmenes. De fet, segons El Mundo, els de Yolanda Díaz haurien donat suport també a l'esmena de Junts, que vol evitar que se suspengui la llei si es recorre al Constitucional.
Tot i això, la resta de socis de Pedro Sánchez mantenen la pressió cap a Junts.
Sí, continuen sense entendre que dimarts tombessin la llei i l'enviessin un altre cop cap a la Comissió de Justícia del Congrés. Esquerra demanava mirada llarga als de Puigdemont, mentre que el PNB els hi ha recriminat els canvis de criteri respecte a la llei, però també hi ha veus dins de Junts que no comparteixen la decisió de frenar l'amnistia al Congrés. Segons ha pogut saber RAC1, seria el cas de l'exconseller i tertulià al Món RAC1, Miquel Samper, que ha enviat una carta a la direcció del partit per comunicar que plega. Explica que l'antic responsable del Departament d'Interior discrepa del que va passar amb la llei perquè suposa un retard en l'aplicació de l'amnistia i posa entrebancs perquè aquesta es tramiti. També alguns exdirigents de Convergència Democràtica critiquen la falta d'entesa per l'amnistia. És el cas d'un altre exconseller, en aquest cas d'Economia, que és Andreu Mascolell, que en declaracions al País carrega contra la decisió i diu que amb aquesta actitud tornarà a haver eleccions i aquest cop guanyaran PP i Vox.
I per cert que la polèmica per la llei d'amnistia ha arribat també a les Falles de València.
Sí, demà divendres s'inaugura l'exposició del Ninot i ja n'hi ha un, que serà el protagonista. Una escena sexual entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez, tapats amb una estelada. A l'escena també apareixen diversos preservatius utilitzats que representen la resta de partits que donen suport a Sánchez, com ara Sumar, el PNB, Esquerra i Bildu. Els partits de l'oposició també hi surten representats. Alberto Núñez Feijóo apareix convertit en una gavina del PP i Santiago Abascal en un gos. Tots dos estiren l'estelada per intentar veure que tapen Puigdemont i Sánchez, que estan despullats. El ninot és de Toni Fornés, que és un especialista a crear falles polèmiques que acostumen a tenir un gran impacte.
I mentrestant, l'exdiputada de Junts per Catalunya, Cristina Cassol, es planteja portar als tribunals l'assetjament per raó de gènere que va denunciar dins el seu grup parlamentari.
Sí, Cassol ha parlat públicament per primera vegada aquesta nit, dos dies després que l'expulsessin de la formació, en una entrevista al 324, i ha explicat amb detall el tipus d'assetjament que suposadament hauria patit a Junts.
Jo vaig fer un informe on vaig descriure 10 fets que hi havia des d'escridassades en públic a l'hemicicle, des de menysteniment per la roba que portava, hi havia també temes d'abús de poder, canvis absurds de comissions, aïllament, se m'havia retirat de reunions amb govern, en comissions que jo pertanyia, se m'havia aïllat d'alguna manera de lo que era el grup.
Casol ho va denunciar a l'Oficina d'Igualtat del Parlament i una empresa externa va concloure que no es podien provar tots els fets, tot i que admetia que l'ambient de treball era dolent i que hi havia un masclisme cultural arrelat.
Veurem què diu el partit d'aquestes declaracions amb el Garacet de la Casol. Aquest matí, mentrestant, es declararà l'emergència per sequera a 202 municipis de les comarques de Barcelona i de Girona.
És l'escenari de restriccions més dur del pla de sequera. Afectarà 6 milions d'habitants i, entre d'altres, obligarà els ajuntaments a limitar el consum màxim per persona i dia als 200 litres, un topall que ara mateix ja incompleixen el 40% dels pobles i ciutats que entren en aquesta nova fase. Tampoc es podran regar espais verds ni netejar carrers o vehicles amb aigua potable, i pel que fa a l'esport, els centres que vulguin continuar omplint piscines o regant camps esportius hauran de compensar aquesta despesa amb les dutxes. Per això l'Associació de Gimnasos Públics ja ha posat fil a l'agulla i ha limitat aquestes dutxes als 3 minuts. A més, les noves restriccions també afectaran els pagesos, que hauran de reduir el consum d'aigua fins al 80% del que és habitual. Alguns agricultors lamenten que això els obligarà a recórrer a aigua de menys qualitat.
Mònica, avui es declara la primera fase de l'emergència per sequera, tot sí. I que si els nivells dels pantans continuen caient aquest ritme, cap a l'abril o al maig es podria entrar al segon estadi i mesures encara més dures.
Sí.
Aviam, primer, deies que la setmana que ve veies moviment.
Sí.
Una mica, que
ara
res,
partida.
O sigui, comencem avui, demà, res.
No, aquests propers dies res, es manté aquesta...
Avui, i surto de casa avui, és que no sabia què posar-me. Si em agafo un abric, al migdia passa una calor,
sí,
que és horrible.
Sí, al migdia et sobrarà, exactament, sí, perquè ara fa fresqueta i hi ha llocs que tenim temperatures baixes amb un ambient hivernal, 0 graus tenim ara mateix a Lleida i a Girona,
sí, sí.
Per tant és imprescindible agafar la jaqueta. Barcelona al voltant dels 10 graus, 11 a Tarragona, 1 grau a Vic, 3 sota 0 a Prada, 6 graus a Cabrils, per tant nits fredes. És veritat que les nits d'anticicló a l'hivern són fredes, però al migdia tenim aquesta massa d'aire més càlida que ens farà pujar les temperatures entre els 15 i els 20 graus, per tant aquest migdia sobrarà la jaqueta pràcticament tot arreu. Demà baixa una mica la temperatura diurna, però torna a pujar de nou, sobretot de cara a diumenge. Tindrem temperatures de nou de 15 a 20 graus o fins i tot una mica per sobre a les comarques de Girona i també punts del prelitoral. I aquest pic de temperatura es manté ben bé fins al dia 7-8.
És a dir, fins d'aquí una setmana.
Sí, fins d'aquí una setmana, i després, quan comença a baixar, és quan veiem aquest canvi. Hem explicat aquests últims dies aquesta mena de bloqueig que tenim per culpa de l'anticicló, que no deixa que passin les pertorbacions que se'n van pel nord d'Europa. Doncs aquest anticicló es retira i això farà que puguin començar a passar aquestes pertorbacions. Ara per ara es veuria dijous pluja cap a les comarques de Ponent i el Pirineu. Divendres podríem tenir ruixats a tot el país, no es veu una gran quantitat d'aigua, vull dir que seria una remullada, i després dissabte a les comarques del nord. Però sí que trenquem la dinàmica, que això és bo, perquè portem molts dies amb aquest anticicló, i aleshores anirien passant pertorbacions. Però no es veu cap situació de pluja general i generosa.
Eh?
No, de moment no. De moment no, però sí que aquest trencament d'aquesta dinàmica.
Com a mínim la bona notícia és que es trenca la dinàmica.
Sí, que llavors arribarien alguns ruixats i baixarien les temperatures, que també és bo, perquè com més altes són les temperatures, més s'evapora aquesta aigua, poca aigua que tenim.
Falten 2 minuts per arribar a 6:45 del matí. Mark Zuckerberg ha demanat perdó pels perills que les seves xarxes socials comporten als menors d'edat.
Sí, el propietari d'Instagram, WhatsApp i Facebook va decidir declarar ahir al Senat dels Estats Units en una sessió dedicada a les afectacions que internet pot tenir entre els nens i els adolescents. El moment més dramàtic va ser quan un senador li va preguntar directament a Zuckerberg si volia demanar disculpes als pares de víctimes de ciberassetjament que s'han acabat suïcidant, que estaven presents entre el públic, i el CEO de Meta deia això.
You're on national television. Would you like now to apologize?
Està en directe a la televisió nacional. Li agradaria disculpar-se a les víctimes que han sigut danyades pels seus productes?
Lamento tot el que han hagut de passar. Ningú hauria de patir les coses que les seves famílies han patit. I per això invertim tant i continuem esforçant-nos per assegurar-nos que ningú no hagi de passar pel mateix.
En aquesta compareixença al Senat també van donar explicacions els directors executius de TikTok, Twitter, Discord i Snapchat.
I el Barça i l'Atlètic de Madrid continuen el frec a frec per la tercera posició després de guanyar els partits de Lliga pendents per la Supercopa d'Espanya que es va jugar a l'Aràbia Saudita.
Sí, d'una banda el Barça va patir però va guanyar 1-0 l'Osasuna i de l'altra l'Atlètic de Madrid també es va imposar patint el Rayo Vallecano 2-1 amb un gol al minut 90. A Montjuïc l'anunci de Xavi de plegar no va servir per veure massa reacció futbolística, el Barça va guanyar 1-0 sí, però la primera part va ser molt plana i per acabar-ho d'adobar Ferran Torres es va lesionar i podria estar-se un mes de baixa, per tant es perdria l'anada dels vuitens de final de la Champions al camp del Nàpols. L'equip va millorar la represa i Vitor Roque es va estrenar com a golejador, just després d'entrar al camp. A més, tot es va posar de cara quan l'Osasuna es va quedar amb un home menys, però els de Xavi Hernández van ser incapaços de controlar el partit. Tot i això, Xavi veu una millora.
La reacció en quant a intensitat, agressivitat, en quant a atenció en el joc, crec que és molt bona. No només del jugador, sinó de l'afició també, no? Avui l'afició ha tornat a estar de 10. De 10. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per acabar de la millor manera, i aquest és el camí.
A l'Atlètic de Madrid també li va costar Déu i ajuda a guanyar, encara bo pels interessos, pels seus interessos, que el porter del Rayo va fallar estrepitosament en el gol de Memphis Depay al minut 90. I avui a les 9 del vespre la Lliga s'acaba de posar al dia amb un Getafe Real Madrid. Els blancs són segons a un punt del Girona.
Bueno, perquè no, jo em pensava de bo, que hi hauria un festival del Barça, que els jugadors traurien orgull i tot, i res. No, i al final de l'àrbitre a l'hora, cosa que... Bueno, avui s'ha Peres i Seguro al Món a RAC1, però abans a quarts d'11 en aquest estudi, aquí al Món a RAC1, Marc Gasol, l'endemà que anuncies que es retira del bàsquet.
Ha jugat prop de 1.000 partits a l'NBA, ha guanyat un anell, dos mundials, dos europeus i dues plates olímpiques, entre d'altres. Es retira una llegenda del bàsquet català i un dels millors jugadors de la història dels Memphis Grizzlies. És per això que tot apunta que allà li retiraran la samarreta. A Toronto hi va guanyar l'anell, va compartir vestidor amb LeBron James als Lakers i fa dos anys va pujar el Girona a l'ACB, diu el Tu diràs de RAC1, Marc Gasol, que li ha costat molt prendre aquesta decisió.
Sí, m'ha costat molt perquè m'agrada molt el bàsquet, m'agrada molt competir, m'agrada molt formar part de grups humans que es preparen i es formen per guanyar partits. Més fer-ho a un equip com el teu propi, no? De Girona, doncs encara li donava més pes a tot això.
Això sí, Marc Gasol continua vinculat al món del bàsquet. D'entrada, segueixen el president del bàsquet Girona.
I alguna cosa més?
Doncs sí que les retallades econòmiques imposades per Javier Milei a l'Argentina han fet que el Mundial de MotoGP toqui el dos del país. La temporada comença la setmana que ve, però ara tindrà una cursa menys com a conseqüència de la política econòmica del president argentí.
Per cert, que la cançó de Shakira i Bizarrap ha disparat la venda de Renaults Twingo de segona mà.
Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolls por un Casio. Vas acelerado, dale despacio.
Cambiaste un Ferrari por un Twingo.
Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre.
Ara me'n recordo el dia que la vam posar aquí a les 6 del matí, la vam estrenar, que encara se m'està rodolant les lleganyes. A més, segons un estudi del portal especialitzat Sumauto, el preu del vehicle s'ha disparat.
El 2022 de mitjana aquest cotxe es venia entre particulars a uns 3.000 euros i l'any passat el preu mitjà ja superava els 4.600. A més, les cerques de Renault Twingo a Google s'han disparat un 270%. L'automobilística francesa té previst al 2026 tornar amb un nou Twingo a l'escena de cotxes amb la que serà la quarta generació, en aquest cas 100% elèctric. La cançó de Shakira i Bizarrap es va estrenar fa un any i suma 680 milions de visualitzacions a YouTube.
I saludem des d'aquí el regidor del PP de Castelló, que té quantes multes?
167 multes de trànsit en un any.
En un any.
Sí, la majoria són per haver aparcat de forma irregular a la zona blava de la ciutat. El regidor es diu Cristian Ramírez i és del PP, i d'aquestes 167 multes, ell admet que tenia una trentena de sancions, però que la resta no en sabia res i que ho va saber, de fet, ahir mateix, quan el PSOE ho va denunciar perquè no li havien notificat, i diu que algunes d'aquestes sí que les havia pagat a temps. El PSOE ara li demana que plegui.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Notícia de diàleg aquesta, sens dubte.
Hola, Bartolí, hola, bon dia, què tal, com estem?
Bé.
A mi se'm segueix fent estrany aquesta disposició actual de
tàctica,
la taula
eh?
En el que
sí.
Anem a... és com sí. Si haguéssim, no sé, com si m'hagués despertat a l'hemisferi sud.
Anem a explicar-ho a la gent, que és que, sí. Estem a la... sí, és que ens hem girat la taula, des d'ahir ens hem girat la taula.
Sí.
I llavors els que estàvem al nord estem al sud i els que estaven a l'est estan a l'oest.
Correcte, aquest seria el resum.
Bueno, no passa res, mira, et vas acostumant i d'aquí un temps et canviaran la taula espatllada, l'arreglaran i sí. Tornarem a la normalitat.
Mira, és veritat.
Tampoc és tan important.
Potser m'hagués pogut posar en el lloc que tu ocupaves abans per veure com
vas... Ja ho has fet alguna vegada.
Jo ho sé sempre que hi soc,
sí. És veritat.
Si t'encanta...
Sí, sí, quan vas, quan tenim algun bolo i...
Vas uns ulls a batràs, sí.
Sí? He dormit però, molt bé, eh?
Sí, jo crec que precisament però... per això. Jo crec que fins i tot tens la sensació de que encara no t'has acabat despertar.
Que segueixo dormint.
Sí, una mica, eh?
He baixat molt relaxat. Quan venia cap aquí a la feina, dic, ostres, tu, que bé,
hosti.
Una cosa.
Sí, això és la Maria, que em vas fotre ahir.
Quina Maria? Que jo no em drogo, que us he dit mil vegades. És que ja no sé com dir-ho.
Però què vols? Va, aquesta tarda, són les 6 i 20.
Doncs anem al diàleg d'avui, que és del 9C, per veure si podeu detectar alguna cosa estranya durant l'entrevista que l'Anna Ballonesta va fer a la republicana Pilar Vallugera parlant de la llei d'amnistia.
Apa, correm-hi, a posar un nou pedaç. El procés legislatiu no es fa així. No es fa en funció de que jutges vagin dient el que els hi sembla. Terminades com merda. Perdoneu,
senyora Vallugera, és aquí?
Sí, sí, perdona, és que estic enmig del carrer i de que m'he passat per un lloc sense cobertura. Vagin dient el que els hi sembla, com merda.
Ui, que bonito.
M'agrada sentir una diputada dient la paraula merda enmig d'una entrevista, perquè, escolta'm, doncs també són gent de carrer com nosaltres. Quantes vegades dius merda tu al llarg del dia?
Uf, no sé, no sé comptar, la veritat.
No, jo tampoc. Més d'una, eh?
No ho sé.
Més d'una jo.
Que, tu creus que dic moltes...
No ho sé.
Home, no ho saps tu?
A la feina no ho sembla.
No.
Però quan surts al carrer, doncs estàs més...
Qui és el que diu més renecs, que diria el meu avi?
Sí, no.
El Budio.
Sí. O el de Planell. Però sempre amb aquell estil seu.
Ah, sí.
El de Planell sempre té aquell punt de tradició.
Sí.
De iaia.
Sí, també.
Aquella, sí, sí. Quan l'espantes, diu... No puc dir-ho perquè...
Va.
Perquè... No, si ho dic... Hòstia, l'excomulguen directament. O sigui, no pot entrar... No pot entrar a Vic. Són les 6 i 22 minuts. O sigui, què de diu? Avui que a partir de 11:45 més o menys parlarem dels 30 anys del disc Duki dels Green Day. Fa 30 anys, eh? 30 anys. Però ara us fotré a tots els que... Ai, els boomers! Ara us fotré. Sabeu quina era la cançó número 1 tal dia com avui fa 30 anys? La número 1, eh?
Sí.
Un que cantava era Sting. Però n'hi havia altres. Els Tres Mosqueters i Bryan Adams.
Love inside, I swear I'll always be strong.
Els Watson aterren a la sala gran del TNC. Josep Maria Mestres dirigeix l'obra de Laura Waite que recupera la novel·la inacabada de Jane Austen. Una comèdia britànica brillant i enginyosa amb un repartiment de luxe format per 18 intèrprets. Els Watson. Fins al 17 de març al Teatre Nacional de Catalunya.
Més blanc que Montse Interiors, el més ideal per renovar al millor preu, perquè fem els descomptes més grans de l'any als articles essencials de la casa. Renova el teu fons d'armari, cortines, fundes nòrdiques, tovalloles, jocs de llit, pijames i tot el millor preu de l'any. Funda nòrdica, abans des de 41,95 €, ara des de 16,95 €. Més blanc que les botigues Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 29 de febrer o exhaurir existències.
T'imagines unes vacances d'estiu senzillament ideals? Amb Viatges al Corte Inglés i Travel Plan no és necessari que te les imaginis. Ara pots viure-les. Reserva ara i aconsegueix les millors places a destins com Maurici, Grècia, Tailàndia o Cap Verd. No esperis més a tenir un estiu ideal amb Travel Plan i Viatges al Corte Inglés.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
24.444. 2-4-4-4-4.
Sèrie...
6-0-0-6.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Bon dia a tothom, són les 7.
M'encanta que torturis a Xavier Bundó.
No tens la capacitat de torturar. De torturar,
nena. No vols que torturarem? En Xavier Bundó.
No em torturis. Hem pensat al senyor que podem vendre el format a França.
Sí. Illustre, secrable.
Evidentment nosaltres ho podíem fer, perquè si nosaltres ja ens embarbussem.
Sí.
Parlant en català.
Tenim 17 prepucis de Jesús.
No, home, no.
Inclús es va fer una ordre dels cavallers del Sant Prepuci.
Els dissabtes i diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
RAC 1. Tots som 1.
En punt 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que surten a la llum àudios del jutge del cas Volhov opinant de manera esbiaixada en un interrogatori.
El Món.cat ha publicat gravacions de la declaració d'un dels investigats de la trama russa, l'exresponsable de Relacions Internacionals de Convergència, Víctor Tarradellas, davant de Joaquín Aguirre. El magistrat no el deixa parlar, treu les seves pròpies conclusions i dona per fet, per exemple, que els independentistes volien que hi hagués morts al procés.
El govern espanyol es prepara per si cal governar sense el suport de Junts.
Fons de la Moncloa expliquen a La Vanguardia que el PSOE és optimista i creu que l'amnistia tirarà endavant, però que té clar que si no hi ha acord amb els de Carles Puigdemont, governaran en solitari i no convocaran eleccions.
I precisament la polèmica per l'amnistia arriba a les falles de València.
Un dels ninons és una escena sexual entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez, tapats amb una estelada. També hi apareixen preservatius utilitzats que representen Sumar, el PNB, Esquerra i Bildu, i Albert Núñez Feijóo i Santiago Abascal en forma d'animals intentant arrencar la bandera.
L'exdiputada de Junts, Cristina Casol, no descarta portar als tribunals l'assetjament per raó de sexe que va denunciar dins el partit.
Casol ha trencat el silenci al 324, on ha assegurat que les crides saben en públic, la menys tenien per la seva roba i l'aïllaven de la resta del grup. Ho va denunciar al Parlament, però no es van poder provar els fets.
Aquest matí es declararà l'emergència per sequera a 202 municipis de les comarques de Barcelona i de Girona.
Afectarà 6 milions d'habitants i, entre d'altres, obliga els ajuntaments a limitar el consum màxim per persona i dia a 200 litres. Tampoc es podran regar espais verds ni netejar carrers o vehicles amb aigua potable i hi haurà restriccions pels gimnasos, l'agricultura i la indústria.
I Mark Zuckerberg demana perdó pels perills que les seves xarxes socials comporten als menors d'edat.
El propietari d'Instagram, WhatsApp i Facebook ha declarat al Senat dels Estats Units, juntament amb els responsables de TikTok, Twitter o Discord, i s'ha disculpat als pares d'adolescents que es van suïcidar després de patir ciberassetjament.
Als esports, el Barça i l'Atlètic de Madrid guanyen i mantenen el pols per la tercera posició de la Lliga, Pedrol.
Els dos tenen 47 punts després de derrotar 1-0 l'Osasuna i 2-1 al Rayo Vallecano, respectivament. Futbolísticament, el Barça continua, això sí, sense millorar, i ara perdrà per lesió Ferran Torres, que s'estarà un mes de baixa i, per tant, es perdria l'anada dels vuitens de final de la Champions. I avui Marc Gasol serà el món a recul, l'endemà d'anunciar la seva retirada del bàsquet. Gasol plega després de 20 anys de carrera i un palmarès encapçalat per un anell, dos mundials i dues plates olímpiques. Tot fa pensar que els Grizzlies li retiraran la samarreta.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui toca abrigar-se abans de sortir de casa, perquè el migdia ja serà més primaveral.
Sí, avui pugen les temperatures diurnes, 3 o 4 graus més que no pas ahir, sobretot a les comarques de Girona i punts de la costa i del prelitoral, i això vol dir que tindrem màximes que es mouran entre els 15 i els 20 graus, però com deies, ara toca abrigar-se perquè fa fred. Tot plegat amb algunes boires en punts de l'interior que no són tan extenses com aquests últims dies, i a la resta tindrem un dia de sol i de bandes de núvols prims. I els propers dies baixa una mica la temperatura demà, però torna a pujar el cap de setmana, especialment de cara a diumenge, i tot plegat amb sol i amb boires.
I repassem també què marquen els termòmetres a aquesta hora.
11 graus ara mateix a Barcelona i Tarragona, 0 a Lleida i a Girona, 2 sota 0 a Sort i 3 a Manresa.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 1 de febrer.
RAC 1.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
13 restaurants us han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, visites culturals...
Informeu-vos en el 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les garoines als restaurants de la garoïnada. Fins al 24 de març a Palafrugell.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona i Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El programa de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
6:35, surten a la llum àudios del jutge del cas Bolov opinant de manera esbiaixada en un interrogatori. Les gravacions a què ha tingut accés el món.cat són de la declaració que va fer l'exresponsable de Relacions Internacionals de Convergència Democràtica, Víctor Tarradellas, davant del jutge Joaquín Aguirre, que és qui investiga el cas Volkov, la suposada trama russa del procés. Són del maig del 2022 i crida molt l'atenció l'actitud beligerant i poc convencional del magistrat, que més que un interrogatori sembla que faci un monòleg. Aguirre no deixa parlar a Tarradellas, treu les seves pròpies conclusions i dona per fet, per exemple, que els líders del procés volien que hi hagués morts a Catalunya.
Necesitaban ustedes el control del territorio. Por eso lo de los 10.000 soldados que se dice en el audio de Vendrell no es una afirmación gratuita. Ni los muertos tampoco, porque claro, Cataluña es un estado rico. Bueno, ahora no tanto. Porque Valencia parece que ha superado. Pero bueno, en aquel entonces Cataluña y el País Vasco eran las comunidades autónomas más ricas de España, que era un estado oprimido con un parlamento autónomo. Y con un nivel de vida alto, hacerse pasar por oprimidos, pues necesitaban muertos.
Un altre dels moments destacats de la declaració és quan el jutge intenta encolomar a Terradellas un viatge a Moscou el dia abans de la DUI. Un dels indicis més clars que tenia de la relació entre l'independentisme i el Kremlin. El cas, però, és que resulta que Aguirre s'ha confós de data. Defensava convençut que va ser el 26 d'octubre del 2017, però realment va ser el 2018.
Es cierto que el señor Dalmases le envió el número de la tarjeta de embarque de un viaje que usted hizo a Moscú el día antes de la DUI.
No, el día 26 de
octubre. ¿Tenía usted el billete de avión?
¿El día 26 de octubre?
Sí.
No, el 26 de octubre yo estaba al Palau de la Generalitat, precisamente, porque habíamos tenido una reunión con el señor Nicolai.
Que usted
Nicolai.
Tiene un chat que le explica a...
L'interrogatori també té diversos moments, com a mínim poc convencionals, per no dir directament delirants. El jutge, per exemple, té entre cella i cella un missatge de WhatsApp de Terradellas en què deia textualment que Puigdemont s'havia cagat a les calces, Agustí.
Sí, això segons l'investigat, després que els suposats emissaris del Kremlin que es van reunir amb Puigdemont li oferissin suport militar a canvi de legislar a favor d'un sistema de criptomonedes i l'expresident acabés amb les converses. Doncs bé, a partir d'aquest missatge, lluny de prendre declaració a l'investigat, el magistrat decideix ell mateix què va passar el dia que Puigdemont va marxar a Bèlgica.
En vez de se va cagar a la casa, le entró pánico. Y como uno le entra pánico, se escagarrina. ¿No?
Sí.
¿Eh?
De rojo.
Y como le entró pánico, al final hizo la DUI, que la suspendió y no se sabía qué no, hizo y se marchó no, en el maletero el coche.
No, la suspendió, porque la suspensión fue anterior.
Bueno, al final el señor se marchó en el maletero del coche porque supongo que continuaría el estado de pánico. Ya desde Bruselas... sentia més segur i continuar amb els bitcoins.
Aquests són només alguns dels moments més destacats de les gravacions, però Joaquín Aguirre també parla d'una suposada oferta del Kremlin per comprar l'Aragó o acusa a Terradellas d'haver viscut sense treballar per res més que per la independència catalana.
6:39, tot plegat mentre continua l'estira i arronsa entre Junts per Catalunya i el PSOE per la llei d'amnistia, després que dimarts els de Carles Puigdemont tombessin el text i l'enviessin un altre cop a la Comissió de Justícia del Congrés, les posicions es mantenen per ara enrocades. El govern espanyol no dona la batalla per perduda, però és optimista i creu que la llei acabarà tirant endavant. Però fons de la Moncloa també adverteixen, avui a La Vanguardia, que tenen clar que la legislatura seguirà el seu curs encara que els de Carles Puigdemont se'n despengin i que en cap cas preveuen dissoldre les Corts i convocar unes noves eleccions espanyoles al mes de juny. Hi hagi o no pressupostos.
És la resposta del govern de Pedro Sánchez a l'avís als navegants que llançava des del món a recu el secretari general de Junts, Jordi Turull, advertia al PSOE que si no hi ha canvis al text de l'amnistia, la legislatura penja d'un fil.
Nosaltres l'acord que vam arribar amb el PSOE era per la resolució d'un conflicte polític. La base per resoldre el conflicte polític, allò per seure i que es pogués tenir un debat serè, era que hi hagués la llei d'amnistia, que no hi hagués gent pendent de si tu t'empresonaran per aquí, tu per allà, etc. Si aquesta base ja falla, ja anem amb peus de fang, ja ens resignem a dir, bueno, hem fet el que hem pogut, etc. L'altre ja no cal ni que arribem, no?
Les principals demandes de Junts són incloure dins la llei els delictes de terrorisme i d'alta traïció i, tot i que el govern espanyol reconeix que té la intenció de seure i negociar, deixen clar que no acceptaran cap esmena que, a parer seu, sigui inconstitucional. En parlava ahir, també al món a RAC1, la vicepresidenta espanyola María Jesús Montero.
Que el límite de cualquier legislación tenía que ser la Constitución y, por tanto, nosotros no vamos a admitir ninguna cuestión que entendamos que pone en peligro la propia seguridad de la ley.
Sigui com sigui, ara s'obre una finestra, tot estirat d'un mes per apropar posicions i intentar aprovar la llei.
En qualsevol cas, avui el Mundo explica que, tot i que el PSOE té entre cella i cella no tocar els delictes de terrorisme i d'alta traïció, de l'amnistia els seus dos socis, el seu soci de govern, Bage, Sumar, haurien votat incloure'ls al text durant el debat de les esmenes. De fet, els de Yolanda Díaz haurien donat suport també a l'esmena de Junts, que vol evitar que se suspengui l'amnistia si es recorre al Constitucional. En canvi, hi ha veus dins del partit, dins de Junts per Catalunya, que no veuen amb bons ulls la decisió de dimarts al Congrés. És el cas de l'exconseller i tertulià del món a RAC1, Miquel Samper, que ha enviat una carta a la direcció del partit per comunicar que plega.
L'antic responsable del Departament d'Interior diu que el que va passar amb la llei ha estat detonant perquè suposa un retard en l'aplicació de l'amnistia i posa entrebancs perquè es tramiti. També Alguns exdirigents de Convergència Democràtica critiquen la falta d'entesa per l'amnistia. És el cas d'un altre exconseller, en aquest cas el d'Economia, Andreu Mas-Colell, que en declaracions a El País critica el fre dels de Puigdemont a l'amnistia i diu que amb aquesta actitud tornarà a haver-hi eleccions i que aquest cop les guanyaran el PP i Vox.
El cas és que la polèmica per l'amnistia continua creixent. Ha arribat també a les Falles de València. Demà divendres s'inaugura l'exposició del Ninot i ja n'hi ha unes quantes preparades, i una de les quals probablement serà la protagonista, una escena sexual entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez tapats amb una estelada. A l'escena també hi apareixen diversos preservatius utilitzats que representen la resta de partits que donen suport a Sánchez, com ara Sumar, el PNB, Esquerra i Bildu.
Els partits de l'oposició també hi surten representats. Alberto Núñez Feijóo apareix convertit en una gavina del PP i Santiago Abascal és un gos. Tots dos estiren l'estelada per intentar veure què tapen Puigdemont i Sánchez, que estan despullats. El ninot és de Toni Fornes, que és un especialista en crear falles polèmiques que acostumen a tenir un gran impacte.
6:42 del matí, encara en política, l'exdiputada de Junts, Cristina Casol, no descarta portar als tribunals l'assetjament per raó de sexe que va denunciar dins el seu grup parlamentari. Casol va parlar públicament per primera vegada ahir a la nit, dos dies després que l'expulsessin de la formació, en una entrevista al 324, i va explicar amb detall el tipus d'assetjament que suposadament hauria patit a Junts.
Jo vaig fer un informe on vaig descriure 10 fets que hi havia, des d'escridassades en públic a l'hemicicle, des de menysteniment per la roba que portava, hi havia també temes d'abús de poder, canvis absurds de comissions, aïllament, se m'havia retirat de reunions amb govern, en comissions que jo pertanyia, se m'havia aïllat d'alguna manera de lo que era el grup.
Casol ho va denunciar a l'Oficina d'Igualtat del Parlament i una empresa externa va concloure que no es podien provar tots els fets, tot i que admetia que l'ambient de treball era dolent i que hi ha un masclisme cultural arrelat. 2 minuts i arribarem a 6:45. Aquest matí es declararà l'emergència per sequera a 202 municipis de les comarques de Barcelona i de Girona. És l'escenari de restriccions més dur que preveu el pla de sequera aprovat ara fa 4 anys i que té 3 nivells. De moment s'entrarà en fase 1, tot i que si els nivells dels pantans continuen caient al ritme actual, cap a l'abril o al maig es podria entrar en el segon estadi amb mesures encara més contundents. De moment, però, aquesta primera fase afectarà 6 milions d'habitants i, entre d'altres, obliga els ajuntaments a limitar el consum màxim per persona i dia a 200 litres, un topall que ara mateix ja incompleixen el 40% dels pobles i ciutats que entraran en emergència aquesta setmana. Són sobretot municipis relativament petits i que acostumen a tenir diverses urbanitzacions. Tampoc es podran regar espais verds ni netejar carrers o vehicles amb aigua potable. Pel que fa a l'esport, els centres que vulguin continuar omplint piscines o regant camps esportius hauran de compensar aquesta despesa d'aigua amb mesures com el tancament de les dutxes, i també hi haurà restriccions a pagesos, ramaders i altres empreses, Eudald Martínez.
La decisió es prendrà aquest matí en una sessió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de Sequera, en què participaran 5 dels consellers del govern, el director de l'ACA i també el president Pere Aragonès. Tot i això, l'emergència no serà una realitat fins que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat, un tràmit que es podria fer demà mateix. El govern pren la decisió després que dimarts les reserves dels 5 pantans que formen part del sistema Ter Llobregat baixessin dels 100 hectòmetres cúbics al llindar que marca el pla de sequera. A l'emergència s'hi arriba després de 38 mesos seguits amb pluges per sota del que és habitual, que han deixat els embassaments secs al 16% de mitjana. Això malgrat que a hores d'ara la meitat de l'aigua que consumeix el territori ja no prové d'aquests pantans, sinó de pous subterranis d'aigua regenerada o bé de les dessalinitzadores, unes plantes que ja fa mesos que funcionen a ple rendiment.
Aquesta aposta pels recursos alternatius d'aigua, com les dessalinitzadores, ha fet augmentar el cost de produir la mateixa aigua. És per això que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, anima els ajuntaments a pujar el preu de la factura a la ciutadania.
Reyes creu que en alguns municipis l'aigua s'està pagant a preus irrisoris, tenint en compte l'escassetat que hi ha. Ho deia ahir en un acte davant d'alguns alcaldes.
Aigua paga aigua, i és així de fàcil. I les tarifes han de pujar, no hi ha volta de fulla. No té sentit que un metro cúbic costi menys de 50 cèntims. Una ampolla en el supermercat ja val 50 cèntims i són 33 centilitres.
De fet, alguns ajuntaments ja han anunciat un augment de les tarifes. A l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, pujaran entre un 11 i un 15% a partir del març.
I amb el nou escenari d'emergència, gimnasos i clubs esportius hauran de reduir el consum d'aigua per poder continuar omplint piscines i també regant els camps de gespa.
Per això han presentat un pla per estalviar. Entre altres mesures, volen limitar a 3 minuts el temps de dutxa dels usuaris i reduir la pressió de l'aigua. A banda, les noves restriccions també afectaran els pagesos, que hauran de reduir el consum d'aigua fins al 80% del que és habitual. Alguns agricultors lamenten que això els obligarà a recórrer a aigua de menys qualitat i cada retruc, conreus com els melons, les síndries o els tomàquets, podrien estar en risc.
I 46, i als Estats Units, Mark Zuckerberg demana perdó pels perills que les seves xarxes socials comporten als menors d'edat. El propietari d'Instagram, WhatsApp i Facebook va haver de declarar ahir al Senat dels Estats Units en una sessió dedicada a les afectacions que internet pot tenir entre els nens i adolescents.
Ara bé, no hi era només ell, també van comparèixer els directors d'executius de TikTok, Twitter, Discord i Snapchat, que van haver de declarar davant dels senadors pels casos d'addicció, assetjament o problemes mentals que les seves plataformes han causat a milers de menors nord-americans i d'arreu del món.
El moment més dramàtic va ser quan el republicà Josh Hawley li va preguntar directament a Zuckerberg si volia demanar disculpes als pares de víctimes de ciberassetjament que s'han acabat suïcidant i que estaven presents entre el públic. El president de Meta es va aixecar, es va dirigir als assistents i els va dir això. You're on national television.
Would you like now to apologize? Està en directe a la televisió nacional. Li agradaria disculpar-se a les víctimes que han sigut danyades pels seus productes?
Lamento tot el que han hagut de passar. Ningú hauria de patir les coses que les seves famílies han patit. I per això invertim tant i continuem esforçant-nos per assegurar-nos que ningú no hagi de passar pel mateix.
Tota la sessió la va seguir el corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla. Javier, bon dia.
Bon dia. Fa temps que les xarxes socials estan presents en tots els àmbits de les nostres vides, però els estats segueixen tenint pocs mecanismes per limitar els seus perills. Els nens i adolescents, però també els adults, estan exposats al ciberassetjament, a la desinformació, als estàndards impossibles de bellesa i a uns algoritmes dissenyats per generar addicció. I tot plegat té un gran impacte sobre la salut mental. Aquestes qüestions es van posar ahir sobre la taula al Senat dels Estats Units, on, malgrat la polarització, aquest tema genera un gran consens entre demòcrates i republicans. Els dards dels senadors es van dirigir sobretot cap a Mark Zuckerberg, director executiu de Meta, i Suzy Chiu, de TikTok. El segon li van insistir sobre un tema que ja ha estat tractat en diverses ocasions al Congrés, la influència del règim xinès sobre TikTok. Els senadors van tenir un to agressiu i van acusar els CEOs d'ignorar voluntàriament el contingut nociu que circula per les seves plataformes. Un exemple, això li deia el senador republicà Lindsey Graham, el fundador de Facebook. Mr.
Zuckerberg. Senyor Zuckerberg, vostè i els empresaris aquí presents sabem que no és la seva intenció, però tenen les mans tacades de sang. Tenen un producte que està matant gent.
They're killing people. Entre el públic hi havia pares de nens que s'han suïcidat per l'assetjament present a les xarxes. També víctimes d'explotació sexual de menors, que l'any passat va complir un nou rècord amb més de 105 milions d'imatges de nens circulant per internet. L'audiència es va allargar gairebé 4 hores en què els directors executius es van comprometre a invertir més per atacar aquests perills.
Gràcies, Javier. I un últim apunt de tornada a casa nostra. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Castelló ha acumulat 167 multes de trànsit en un any. La majoria són per haver aparcat de forma irregular a la zona blava de la ciutat. El regidor es diu Cristian Ramírez i és del PP. D'aquestes 167 multes, ell admet que tenia una trentena només de sancions, però assegura que ho va saber ahir perquè no li havien notificat abans i que ara ja les ha pagat. El PSOE, principal partit a l'oposició i qui ha destapat el cas, ja li ha demanat que plegui. Sí, sí, 50. I als esports, Pedrol, el Barça i l'Atlètic de Madrid fan els deures, guanyen els partits pendents de la Lliga i mantenen el pols per la tercera posició. El Barça va patir, però va guanyar 1-0 a l'Osasuna, mentre que l'Atlètic de Madrid també es va imposar patint al Rayo Vallecano, 2-1. Amb un gol al minut 90. Comencem, Pedrol, pel Barça.
Sí, a Montjuïc l'anunci de Xavi de plegar no va propiciar cap reacció futbolística. El Barça va guanyar, sí, però la primera part va tornar a ser molt plana i per acabar-ho d'adobar Ferran Torres es va lesionar i podria estar-se un mes de baixa, és a dir, es perdria l'anada dels vuitens de final de la Champions al camp del Nàpols. L'equip va millorar, això sí, a la represa i Vitor Roque es va estrenar com a golejador tot just quan va entrar al camp. A més, tot es va posar encara més de cara quan l'Osasuna es va quedar amb un home menys, però els de Xavi van ser incapaços de controlar el partit i van acabar patint.
Va ser a Montjuïc la Marta Ramon. Marta, bon dia.
Bon dia. En el compte enrere cap al comiat de Xavi no va haver-hi senyals de cap resurrecció futbolística i l'apatia de la primera part va ser la mateixa viscuda tants altres cops. L'entrenador deia buscar alliberar els jugadors amb el seu anunci i l'actuació li va semblar una bona reacció.
La reacció en quant a intensitat, agressivitat, en quant a tensió en el joc, crec que és molt bona. No només del jugador, sinó de l'afició també, no? Avui l'afició ha tornat a estar de 10. De 10. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per acabar de la millor manera i aquest és el camí.
El gol de Vitor Roque va ser l'única alegria genuïna enmig d'un nou vespre gris i la nota més negativa va ser la lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta de Ferran Torres. Apunta un mes de baixa i si no retalla terminis es perdrà l'anada de vuitens de la Champions a Nàpols. La graderia va ser més aviat indiferent amb Xavi, amb crits de suport des de l'espai d'animació i algun xiulet com a resposta.
Què més, Pedrol?
Doncs que l'Atlètic de Madrid també li va costar Déu i ajuda, com dèiem, encara bo pels seus interessos, però que el porter del Rayo va fallar estrepitosament en el gol de Memphis Depay al minut 90. I avui, a les 9 del vespre, la Lliga s'acaba de posar al dia amb un Getafe-Real Madrid. Els blancs són segons a un punt del Girona.
En parlarem a la tertúlia esportiva amb Roger Saperes i també Santi Segurol. Abans, a quarts d'11, s'haurà aquest estudi Marc Gasol, l'endemà que anuncies que es retira del bàsquet.
Ho va fer en un acte al Cinemes Texas de Barcelona. Gasol ha jugat prop de 1.000 partits a l'NBA i ho deixa com una llegenda del bàsquet català i també dels Memphis Grizzlies a Toronto. Després hi va guanyar l'anell, més tard va compartir vestidor amb LeBron James als Lakers i fa 2 anys va tornar al Girona a l'ACB.
Doncs qui va ser el comiat de Marc Gasol va ser el Dani Aguilar. Dani, bon dia.
Bon dia, un anell de la NBA, 3 vegades All-Star, millor defensor de la Lliga el 2013, protagonista d'un dels salts inicials més icònics de la història amb el seu germà, llegenda dels Memphis Grizzlies i un humil i discret retorn a casa per treballar des dels ciments la reconstrucció del bàsquet masculí a la ciutat dels seus amors, Girona. En una entrevista al Tu Diràs, reconeixia la incomoditat de prendre una decisió així.
Sí, m'ha gustat molt perquè bueno, m'agrada molt el bàsquet, m'agrada molt competir, m'agrada molt formar part de grups humans que es preparen i es formen per guanyar partits, i ara estava en un, ja dic, més fer-ho a un equip com el teu propi, no?, de Girona, doncs encara li donava més pes a tot això.
Retirada en un acte sota el lema i ara què? Doncs ara molt més Marc Gasol, perquè és d'aquells esportistes que, com va demostrar el Mediterrani a bord de l'Astral juntament amb Open Arms, va molt més enllà de les pistes.
Alguna cosa més, Pedrol?
Doncs sí que les retallades econòmiques, parlem de motor, de Javier Milei a l'Argentina, han fet que la MotoGP hagi tocat el 2 del país. El Mundial comença la setmana que ve, però ara tindrà una cursa menys com a conseqüència de la política econòmica del president argentí. Anglaterra, Liverpool i el Manchester City van fer els deures i continuen primer i segon a la classificació. El Liverpool va derrotar 4-1 al Chelsea, mentre que el City va guanyar 3-1 al Burnley. I a la Champions femenina, el Barça va empatar a 4 al camp del Benfica, però igualment serà el sorteig dels quarts de final com a primer de grup. Els seus possibles rivals són l'Ajax, el Brandon Noruega i el Haken de Suècia.
6:54.
RAC 1.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
A la xarcuteria de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés trobaràs la màxima qualitat, molt de sabor i un preu deliciós.
Amb professionals especialitzats per a triar la millor peça, a tall més sucós.
I fins al 14 de febrer amb fins a 25 euros de regal per utilitzar en pròximes compres en xarcuteria.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés, a la botiga web i amb. Què necessites avui?
Consulta les condicions de la promoció.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't, seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 euros aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
El 9 de febrer, RAC 1 On Tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró des de l'Aula Magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC 1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés des de la carpa del Circ Històric. l'històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i tu diràs amb Aleix Pariser des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Va! El divendres 9 de febrer, RAC1 on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som un. Amb el suport de la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. El món a RAC1.
4 minuts i les 7. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'adolescent enamorat.
Això que et passa està molt bé, adolescent enamorat. Potser no està tan bé com et penses, perquè amb el temps, perdona si et dono un consell, potser ara em passo de llest, però amb el temps veuràs que tot plegat són les hormones, les refotudes hormones fent de les seves amb un plaer que durarà anys. Ara que et sents invencible, que penses que això només t'ha passat a tu, que aquest desig és inabastable i ningú l'ha pogut retenir, aprofita'l. Si et veiés pel carrer t'abraçaria, t'ho dic de debò, no et diria res, ni una paraula. Potser només voldria acompanyar-te i mirar-te de lluny per veure si en el fons sóc jo que estic fent un viatge en el temps. Seràs maldestre, t'enfadaràs, no podràs suportar la frustració d'això que et vull per dins i encara no té forma. O bé sí que en té de forma i ja saps de què parlo. Mentrestant, fes el que puguis, no et petis gaire els grans, no et tallis afaitant-te, sigues prudent. No cal que t'expliqui com continua el conte, perquè ja ho deus saber, ja saps com s'acaba, adolescent enamorat. En el millor dels casos, viuràs una vegada i una altra dins d'aquesta pàgina, fins que d'aquí molts anys, no sé quants, potser sentiràs una lleugera sensació d'estafa.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
Este domingo se celebra la gala de los Gaudí y la película Els Encantats aspira a 3 premios. Mejor película, mejor actriz secundaria y mejor interpretación revelación. No está entre las favoritas, lo que no significa nada más que eso. La directora barcelonesa Elena Trapé cuenta la historia de Irene, que se acaba de separar y echa de menos a su hija pequeña, que pasa unos días con su padre. Así que decide escaparse de la ciudad, de Barcelona, y marcharse al pueblo a la Vall Fosca. Trapé huye de idealizar lo rural, aunque el paisaje sea maravilloso, que lo es, para centrarse en la protagonista interpretada por una Laia Costa sensacional como de costumbre. Es una mujer desencantada que no se apaña ni en la ciudad ni en el pueblo. Es ella la que convierte la historia en excepcional. Puedes encontrar Els Encantats en Netflix.
Y ahora anem amb el diàleg. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. La Yael Brusca mostra la seva imaginació infinita a través del Matina Codina de RAC 105.
Anem a Aitana. Ara la premsa rosa la relaciona amb Enzo Triangulo. És l'actor protagonista de La Societat de la Nieve.
Jo he posat Enzo Triangulo a Google, no em surt res.
Re? No l'he posat bé.
Espera, espera, com es diu ell?
Com? Enzo Bogrinich.
Bogrinich? I com has dit Triangulo?
Se la giro un poco la cabeza.
I sentim un clàssic amb la franja horària de les Canàries.
Ya son las 2 en punto. Si estás en las Canarias, tu reloj está marcando en este momento las 2 en punto. Y te damos la bienvenida a tu nueva radio favorita. ¿Por qué? Pues porque eres clásico.
Toc, toc. ¿Te has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.